Bona tarda a tothom. Anem a començar la sessió extraordinària del mes d'octubre. El primer punt de l'ordre del dia és la motivació de la convocatòria de sessió extraordinària al ple en virtut de l'article 80.1 del ROF. Explicar que després d'un acord en tots els grups vam decidir de fer el ple avui dilluns i no demà dimarts com seria l'ordinari per no coincidir en la festa de la castanyada. El segon punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix la moció per sol·licitar el reforçament dels recursos en salut mental que presenta el grup municipal PSC i a la que s'adhereix el grup municipal de Junts.
Aquesta moció es va dictaminar favorablement, per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar la Generalitat de Catalunya a augmentar els recursos destinats a salut mental. Segon, determinar per part dels serveis socials de l'Ajuntament les persones que viuen en situació de vulnerabilitat, tenint en compte especialment les persones grans en situació de solitud no desitjada. Tercer, fomentar activitats municipals d'informació, sensibilització i lluita contra l'estigma en salut mental. Quart, posar en marxa un mapa d'activitats comunitàries que afavoreixin la socialització i foment de la salut mental en diferents etapes de la vida. Cinquè, posar a disposició de la ciutadania un programa d'atenció a la salut mental adreçat a totes les persones independentment de la seva etapa vital en què es trobin, on puguin expressar el seu malestar emocional sense por a sentir-se jutjats. Sisè, transmetre aquests acords a la Generalitat de Catalunya i entitats territorials vinculades a la salut mental, com l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre.
Moltes gràcies, secretària. Dono la paraula a la portaveu del grup socialista per a defensar la moció. Senyora Ebri, com vulgui.
Bona tarda, senyor alcalde, regidores, regidors i públic que m'ho seguiu. En primer lloc, agrair al grup municipal de Junts que s'hagi adherit en aquesta moció. I, històricament la malaltia mental ha estat un fet del que calia amagar-se, sota les creences que era quelcom vergonyós per qui la patia i la seva família, blanc de múltiples prejudicis i judicis per part de l'entorn, que conformaven el que coneixem com a estigma i promovia l'aïllament i l'exclusió social de les persones, produint així un gran patiment en les persones malaltes i també la seva família. La societat ha anat canviant i, per sort, han millorat els mètodes diagnòstics, els tractaments, ara molt més selectius i eficaços, i, per què no dir-ho, també la manera de veure la malaltia mental per part de la majoria de la població. Si més no, degut a les dificultats i els reptes que hem d'afrontar, cada cop hi ha més persones que pateixen malestar emocional i trastorns mentals. Tant és així que l'Organització Mundial de la Salut estima que una de cada quatre persones patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida. I la cosa no millora si observem la situació per segments d'edat. Segons un informe que ha elaborat recentment l'entitat Salut Mental Catalunya, es calcula que un de cada set joves entre 10 i 12 anys pateix un trastorn de salut mental. A més, apunta que els problemes de salut mental del jovent es poden perpetuar en l'edat adulta i les possibilitats d'una vida digna en el seu futur. Aquest mateix informe recalca en la transversalitat de la salut mental respecte a múltiples i diversos problemes socials, des de situacions de vulnerabilitat com són la pobresa, les dificultats dels joves per accedir al mercat laboral o a un habitatge digne a preus assequibles, la precarietat laboral, les situacions d'assetjament i de violència en les seves múltiples formes o discriminacions, entre altres. A més, i de vital importància, és que ens trobem davant d'un augment de les temptatives de suïcidi i de persones que s'acaben traient la vida perquè ja no poden més. Les xifres són alarmants. Només a Catalunya, l'any passat es van suïcidar 607 persones. Repeteixo, només a Catalunya, unes 50 persones al mes de mitjana se van suïcidar. Com a societat, i sobretot des de les diferents administracions públiques, no ens podem quedar impassibles davant d'aquests fets. Per una banda, necessitem que el Departament de Salut inverteixi més per poder dotar de recursos suficients la creixent demanda en les necessitats de salut mental per part de la població. Per posar un exemple, ara mateix, per poder accedir a una visita ordinària a un psiquiatre o psicòleg públic, l'usuari o usuària ha d'esperar una mitjana de 2 mesos i mig, segons dades facilitades pel mateix CapSalut. Davant d'aquestes dificultats per accedir als professionals de salut, s'està constatant la creació d'una valuosa xarxa comunitària que ajuda a pal·liar aquestes dificultats, ajudant a detectar i a crear uns recursos comunitaris d'acció de proximitat que ofereixen un gran recolzament a les persones que pateixen malestar emocional o algun tipus de trastorn mental. D'aquí parteix aquesta moció. En un primer punt, demanem al Departament l'augment dels recursos per la salut mental per tal de millorar la resposta sanitària. I en els altres punts, demanem impulsar i fomentar des de l'Ajuntament tota una sèrie d'accions al nostre municipi que es desenvolupin durant l'any i que tinguin en compte tots els col·lectius vulnerables, independentment de la seva edat o situació econòmica, per crear aquesta xarxa comunitària que s'està demostrant un escut de protecció social davant la malaltia mental. I és per això que hem presentat la moció. Ja està. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Un debat, el representant de Junts, la senyora Saura.
Bé, moltes gràcies, bona tarda. Bé, solament dir que ens hi hem adherit, ja que, al igual que els nostres companys del Partit Socialista, pensem que la salut mental és el gran repte de la societat en la qual vivim. Destinar més recursos a la salut mental és una garantia de vida per als ciutadans i ciutadanes i cal que tothom puguem tenir accés a serveis psicològics i psiquiàtrics a la salut pública de manera digna. Estem molt a favor de dur a terme també projectes i programes d'atenció a la salut mental aquí al nostre municipi, un espai terapèutic on compartir vivències i on poder dir jo tinc ansietat, jo tinc depressió, sense que ningú penge cap etiqueta. Cal més conscienciació i nosaltres des d'aquí podem contribuir a fer-ho possible. Per tant, sempre que hi hagi aquestes iniciatives ens hi trobaran al vostre costat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. El representant de Movem, el senyor Boll.
Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i públic que ens acompanya. Bé, des de Movem, tal com vam fer a la comissió, votarem a favor d'aquesta moció. Tot això dintre del que ens relata la moció, considerem que tota acció per poder pal·liar les dificultats que avui dia tenim en quant a salut mental, doncs poden ser poques. Aquí en detall algunes, com actuacions com informar, fer activitats comunitàries, tenir controlada la gent gran o fer programes d'atenció a la salut mental. Ne podem fer de més, ne podem fer de menys, però, com bé diem, en la situació actual que hi ha del paradigma de la salut mental, considerem des de Movem que tota acció que fessem normalment arribarem tard i serà deficient. Hem d'actuar tots ja i per a fer-ho necessitem que estructures superiors, com bé es demana aquí de la Generalitat, però inclús, ja que no és un problema només de Catalunya, sinó d'Espanya i d'Europa, hauríem d'anar a rascar més amunt i posar-nos més serios els polítics en actuar per beneficiar la nostra població. Una situació que després del Covid se va accentuar, on s'ha pogut demostrar la situació en quant a salut mental de la població s'ha empitjorat i que en qualsevol cercle de conversa del dia a dia surt aquest tema on es parla de les dificultats que té cadascú per tirar endavant qualsevol situació de la seva vida quotidiana. Per posar un clar exemple, avui mateix he tingut una conversa amb una persona que han fet una trucada aquí a Terres de l'Ebre per poder tenir una visita sobre el seu estat de salut mental i la resposta ha sigut que tardarien de dos a tres mesos a poder-li donar la primera visita. En situacions complicades, doncs això se pot agreujar, com ja sabem, en situacions on últimament s'han donat de casos que han anat a pitjor. És per això que crec que els polítics hem d'actuar ja, no només des d'un propi ajuntament, sinó que és el primer pas, sinó més amunt per tenir els recursos necessaris i per dotar a la població d'allò que necessita. Gràcies.
Moltes gràcies per part del grup d'Esquerra. Dono la paraula a la responsable de l'àrea, senyora Cinta García.
Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores i públic que ens acompanya avui i que també ens escolta. Bé, jo voldria fer una petita reflexió sobre la moció, estem d'acord i ja li avanço que des del grup municipal d'Esquerra Republicana hi votarem a favor, però m'agradaria puntualitzar diversos punts que discrepem una mica. La moció comença parlant que després del Covid va augmentar. Jo crec que el Covid va ajudar a que se sapigués la situació que patia la població en salut mental I a Roquetes ja vam demostrar en aquell moment que no ens vam quedar impassibles davant de la situació i en aquell moment de situació bastant greu vam posar a servei de la ciutadania psicòlegs a través de una línia telefònica que van donar suport a totes aquelles persones que ho van necessitar i van ser moltes les actuacions que se van fer i va fer-se un seguiment, per tant vol dir que ja vam estar a prop d'esta població que ho va necessitar. Com dia, el Covid va ajudar a que se veigués. Això és un enorme iceberg que és molt gran i només se veia la punteta i ara ja s'està començant a destapar i cal que tots hi posem de la nostra part. Durant aquells moments, com li dia, va ser molt dur, van fer aquestes accions i després, l'any següent que es va poder posar en marxa els campus, des d'aquí vam apostar en posar un servei d'un psicòleg que pogués estar i fes actuacions a tots aquells infants que havien estat tancats a casa i que havia hagut un ús abusiu de pantalles i familiarment la situació havia sigut bastant crítica. L'Ajuntament vam donar aquesta opció i tal com se mos va fer arribar de moltes famílies van agrair-ho perquè no n'eren conscients i veien que feia falta d'aquell recurs. Després també li volia puntualitzar que vostès demanen aquí que des de serveis socials se faci un seguiment en aquelles famílies i tal com vaig puntualitzar a la comissió informativa de serveis socials se fa un seguiment, val a dir que estem treballant per a poder arribar a més persones i arribar inclús a població que viuen persones soles en disseminats, però bueno, tot és un treball que s'està fent, però ja portem temps treballant-hi. I després també, aquí fan referència a que hem d'actuar en totes les vessants. Crec que ja portem de l'antiga legislatura actuant-hi. Vam començar engegant el projecte de xerrades per a famílies, però no només són per ensenyar com cuidar els nostres infants, sinó són per a donar-me en compte les famílies que molts dels problemes que patim i les angoixes que patim són a compartir i això deriva en problemes de salut mental. Donem este suport oferint xerrades, tallers a famílies per a poder gestionar el seu dia a dia en adolescents i en infants més petits i com a mares també cuidar-nos d'esta salut mental que és tan important. També treballem conjuntament en la Creu Roja per oferir aquestes xerrades, taller a persones, a les persones més grans de la nostra població i a les que tenen una necessitat en algun moment per ajudar-los a cobrir-la. I després també als nostres adolescents fa poc, crec que ja ho vam informar en l'última comissió, hem fet, estem treballant conjuntament i cosint sinergies amb el programa Ocell de Foc, que és un programa que ve subvencionat des de la Generalitat, que fa una atenció a joves des de 16 a 30 anys. De fet ja vam fer una primera actuació que va vindre aquí una noia, concretament la Psychowoman, que també els voldria dir perquè crec que ja hi ha hagut una efectivitat vers aquesta xica vingués aquí i el dia següent de fer la presentació del llibre va anar a l'auditori en tots els instituts d'aquí de les Terres de l'Ebre que van voler anar i hi ha hagut dues actuacions en joves d'aquí a Roquetes, vull dir que ja s'han apropat i han fet un assessorament, vull dir que ha funcionat este programa i ja està funcionant i des de l'Ajuntament, tal com vam informar la comissió, continuarem estant-hi al costat, donant suport i cedint espais en el moment que sigui necessari i continuant treballant per a donar una millor resposta, ja que som conscients que Salut ha ficat petites millores, però no són suficients per a la necessitat que la població està demostrant que té. I després també dir-los que l'any passat el Dia Mundial de la Salut Mental a Terres de l'Ebre va ser celebrat a Roquetes perquè ens vam apropar a l'institut, que vam fer una jornada molt bonica, els estudiants de l'institut van fer una caminada, van penjar missatges davant de la església als arbres i des d'allí vam cosir també sinergies en la gent que ja està treballant en l'associació i vam voler fer el Dia Mundial aquí a Roquetes que es va celebrar a Raval. Només dir-ho perquè m'ha sobtat la paraula que com a que ens quedem impassibles davant de tot això. No, l'Ajuntament de Roquetes portem temps al costat de la salut mental en donar recursos dels que podem, perquè hem de tindre present que com a Ajuntament no tenim les competències directes de salut, però estarem al costat de poder fer tot el que estigui al nostre abast. Vull dir, continuarem treballant-hi, donarem suport a la moció, però m'ha agradat puntualitzar això perquè no ens quedem parats davant d'esta problemàtica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per a tancar, la senyora Ebri té la paraula.
Bé, sí, de fet, el que no ens podem quedar impassibles d'aquests fets tampoc volia dir en la moció que no féssim res en aquest ajuntament. Vull dir que impassibles davant les dades en augment en salut mental i en el tema de suïcidis. De fet, la intenció de la moció no és realment criticar, sabem que s'estan fent coses, sinó posar el punt en què n'hem de continuar parlant i hem de anar intentant, s'estan fent coses, però si podem fer una miqueta més cada any, doncs tot això que ens trobarem. De fet, el pressupost en salut és de més de 12.000 milions i només 521.500 n'estan dedicant a la salut mental. El primer punt de la moció que anava dedicat a augmentar la inversió anava més que res per aquest tema, no? És un gran problema i només representa un 6% de la inversió en salut, no? Volem o demanem augmentar aquesta inversió perquè s'està veient la gravetat del problema i senzillament donar exemples d'actuacions que es poden fer, no? Que es fan aquí, que es poden fer a altres municipis, no? Perquè volíem també focalitzar en allò que podem fer als municipis. Hi ha moltes coses que no depenen només del municipi, no? I anava en aquest sentit. Agrair-vos a tots el to que hem tingut aquí a la moció i bueno, moltes gràcies per part del grup.
Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Passem al tercer punt de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix la moció de gestió territorial en l'àmbit de salut a les Terres de l'Ebre que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana.
Aquesta moció també es va dictaminar favorablement, per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport a la decisió del Departament de Salut de distribuir estratègicament els professionals i serveis sanitaris territorials que considera oportú per millorar la qualitat dels serveis prestats al territori. Segon, refermar el compromís del mateix departament de que no es prendran decisions en contra als seus arguments territorials en funció de les demandes d'altres poblacions del territori que consideren aquests serveis com a propis. I tercer, procurar que, atès que estem parlant del servei a l'usuari, el Departament de Salut busqui sempre bones comunicacions i bons emplaçaments amb accessibilitat a l'abast de la població per oferir els serveis necessaris de salut que la població necessita.
Moltes gràcies, secretària. Donar paraula al portaveu d'Esquerra, el senyor Ullé.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, la moció que presentem avui aquí és, com tots vostès sabran, és efectes col·laterals del que va passar a l'Ajuntament de Tortosa fa uns dies, en la qual, en aquest cas, ens trobàvem que sembla que aquells serveis de salut que són territorials només hagin d'anar a una determinada ciutat, concretament a la ciutat de Tortosa. Clar, estem parlant, per exemple, en un primer moment ja ens vam trobar en el cas de pediatria, que en aquest cas a nivell de comarca abans estava ubicada a Tortosa i per problemes d'espai van traslladar a Roquetes, que teníem ja prou espai com per poder-ho ubicar, i ara ens trobem en rehabilitació, que també en aquest cas estava al cap de Tortosa i que tampoc hi cap, i que fan l'ampliació concretament aquí a Roquetes. Per tant, un servei que és territorial, per què ha d'estar sempre a la capital de comarca? En aquest cas, considerem que Roquetes és un bon lloc. Primera, perquè hi ha bons llocs per aparcar, o sigui, la gent pot aparcar aquí. Segon, perquè la gent, en aquest cas l'usuari i la gent que va visitar-se, està molt millor, considera que està millor Roquetes per la possibilitat aquesta d'aparcar i la bona comunicació respecte al que passava a Tortosa, i després també perquè considerem que un servei que és territorial, ara, per què tenim aquests dos aquí a Roquetes? Què passaria si em posessin un, per exemple, a l'aldea? No tindria dret a tindre'l? Clar, Són coses que en aquest cas hauríem de posar aquí damunt la taula i vetllar perquè, per entendre que el que són serveis territorials afecta a tot el territori. I llavors aquí hi ha un efecte també que és contraproduent i a vegades això també dona peu a que la gent entengui que a Tortosa els veuen una miqueta com a centralistes. De vegades se queixen, no, és que la resta de territori a Tortosa mos veuen malament. Home, si en una cosa que és territorial resulta que la vols per a tu i no la vols per a ningú, no ho entenc. I a més també una altra cosa, quanta distància hi ha entre el cap de Ferreries i el cap de Roquetes? 25 quilòmetres o 1 quilòmetre? Ben just. Clar, no ho sé, no s'escapa, no? Per tant, el que presentem aquí és la següent moció per a que els diferents grups que estan representats aquí a l'Ajuntament de Roquetes també es postulen si estan a favor o estan en contra de que serveis territorials, com en aquest cas pugui ser el centre de rehabilitació, pugui estar aquí a Roquetes. Senzillament és això.
Moltes gràcies. Hauríem un torn d'intervencions. Senyora Saura, té la paraula.
Gràcies. Bueno, dir per endavant que hi votarem a favor de la moció, ja que des de Junts pensem igual que vostès, sent la tercera població més gran del Baix Ebre, tenim el mateix dret que altres poblacions a acollir serveis sanitaris. I més ara, amb la nova ampliació del CAP que s'està duent a terme, i que quan parlem de territori parlem en el sentit ampli de la paraula, i si som un territori no tenim per què centralitzar tots els serveis quan hi ha disponibilitat, recursos i equipaments que poden fer possible un bon servei a la ciutadania. Poca cosa més a afegir, totalment d'acord amb vostès i tindran el nostre suport.
Moltes gràcies. El representant de Movem, el senyor Boy.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Movem Roquetes votarem a favor també d'aquesta moció que presenta el grup d'Esquerra, perquè considerem, com bé ha dit el senyor Oller, que els serveis de salut poden estar descentralitzats, poden estar repartits pel territori, i si estan a Roquetes, doncs què millor, ja que tenim molt bona comunicació, estem molt propers a la ciutat veïna que està col·lapsada per poder aparcar i atendre serveis, aquí disposem d'espai per poder atendre la població. Temps atrás reclamàvem que les nostres instal·lacions de salut se troben potser una mica infravalorades per l'espai que quedava buit per ocupar-lo. Ara el tenim molt ben ocupat. Si anem per servei de pediatria veiem que tenim professionals que ens poden atendre. En la nova construcció de l'edifici de rehabilitació, jo crec que Roquetes guanya un impuls a que poguéssim atendre més gent i puguen ser ben atesos com està sent el servei de pediatria. És per això que des de Movem Roquetes considerem que està molt ben presentada aquesta moció, que li hem de donar suport a los roqueteros. Entenc que a Tortosa pensen el contrari, perquè tothom voldríem tindre a la porta de casa un institut, una escola, el centre mèdic, els bombers i el que fes falta, però hem de pensar en territori. Roquetes és una de les ciutats més importants que tenim, que formen el Baix Ebre, i també té dret a poder tindre uns serveis per atendre la resta de ciutadania. És per això que des de Movem votarem a favor.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Ebre, representant del PSC.
Sí, referent a aquesta moció, avançar-los que també votarem a favor. Bé, es donen unes característiques aquí a Roquetes que a Tortosa no es donen, no? Ja s'han comentat el tema del pàrquing, la bona comunicació, i bé, és un debat que s'ha d'obrir entre tots els partits polítics, la manera en què les ciutats exerceixen la capitalitat, no? En quant a salut, és algo que s'hauria de treballar des dels serveis territorials, i bé, quan parlem en la centralització de serveis no necessàriament han de recaure tots en la capital, en la capital, no? I després, en quant a la ubicació dels serveis, és bo tindre en compte l'equitat en l'hora de l'accessibilitat. Cisco ho ha nombrat molt bé, no hi ha tanta diferència entre Tortosa i Roquetes. Sí que crec que és bo pensar que en una comarca les diferents poblacions tinguin també un accés equitatiu a l'hora d'arribar als serveis, no? I en aquest cas en particular no es veu greument afectat, perquè no hi ha molta diferència entre Tortosa i Roquetes. Sí que ens hem notat a faltar un tema que crec que igualment hauríem de defensar en aquests termes, que és el tema del nou hospital, no? que entre el debat de si s'hauria d'ubicar Tortosa a Roquetes, que entraria dintre dels mateixos termes. Sense anar més lluny, com ja hem comentat, nosaltres també donarem suport a la moció. Merci.
Moltes gràcies. Per a tancar, si vol, el senyor Uller.
No res, agrair la bona voluntat i que tothom hi estigui d'acord i fer una apreciació a la senyora Georgina, que en aquest cas suposo que el tema del CAP, de l'Hospital Nou està aturat pel tema de l'ACA, de la inundabilitat famosa que ens afecta a Tortosa, Roquetes, Jesús, de la mateixa manera i que per tant el lloc que ha d'anar ubicat està afectat. I per tant, fins que no s'acaba resolt el problema, tots tenim un problema.
Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Gràcies. Seguirem en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, el quart punt de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix el pla antifrau de l'Ajuntament de Roquetes.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement, per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el pla antifrau de l'Ajuntament de Roquetes en compliment de dos ordres d'Hisenda i Funció Pública, la 1030/2021 de 29 de setembre i la 1031 de la mateixa data. Segon, aprovar la declaració institucional de l'Ajuntament de Roquetes per lluitar contra el frau i tolerància zero enfront de la corrupció, d'acord amb el document que s'incorpora com a annex 1 al pla antifrau de l'Ajuntament de Roquetes. Tercer, aprovar el codi ètic de conducta de lluita contra el frau de l'Ajuntament de Roquetes, d'acord amb el document que s'incorpora com a annex 2 a l'esmentat pla antifrau. Quart, publica aquest acord i el pla antifrau de l'Ajuntament de Roquetes al portal de transparència per al seu coneixement general i cinquè, donar trasllat aquest acord a tots els serveis municipals perquè en prenguin coneixement i efecte.
Moltes gràcies, secretària. Este punt que portem avui a aprovació és un punt on l'Ajuntament de Roquetes vol manifestar el seu compromís en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, així com la seva adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat. L'objectiu del pla antifrau és promoure dins de l'organització una cultura que descoratgi tota activitat fraudulenta i que facilite la prevenció i detecció. L'Ajuntament de Roquetes s'alinea així amb les mesures de prevenció i detecció del frau liderades per la Unió Europea a través de la posada en marxa de procediments efectius i mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau que presenten especial imatge en la gestió dels fons Next Generation i en el marc de les actuacions de la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Des d'un enfocament de gestió del risc amb un planejament proactiu, estructurat, específic i eficaç en la presa de decisions per gestionar el risc de frau. Tots els membres del consistori, espero, si crec que així serà, assumim, compartim aquest compromís al mateix temps que assumim l'estricta vigilància dels deures de tots aquells membres de l'organització que es troben per sota la seva supervisió i el compromís d'exigència de responsabilitats davant les possibles incompliments, en l'objectiu d'assegurar una actuació justa i coherent en el maneig de tots els recursos públics, tant els que procedeixen dels fons Next Generation com de tota la resta. Si volem fer un torn d'intervencions...
Res, sol dir que el nostre vot serà favorable.
Passem a votació així. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguim el cinquè punt de l'ordre del dia. Aprovar si procedeix la moció sobre la guerra entre Israel i Hamas i pel fi del conflicte entre Israel i Palestina que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana.
Aquesta moció es va dictaminar favorablement, per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, condemnem categòricament els atacs de Hamas contra Israel que han causat la mort de centenars de civils innocents, un gran nombre de ferits i la presa de més de 155 hostatges. Exigim l'alliberament immediat i incondicional dels hostatges. Segon, mostrem la nostra solidaritat amb totes les víctimes innocents d'aquest conflicte i les seves famílies. Tercer, demanem a Hamas, Yihadi Islàmica i Hezbollah que aturin immediatament els atacs contra Israel. Demanem urgentment a l'Estat d'Israel que aturi els bombardejos indiscriminats sobre població civil a la franja de Gaza, que també condemnem. Recordem que tota resposta bèl·lica ha de complir amb les obligacions del dret internacional humanitari. Cal aturar els crims de guerra i aquells ja comesos han de ser investigats i jutjats. Demanem a les autoritats israelianes Palestines que aixequin el setge de Gaza, tot garantint l'arribada d'aliments, aigua, electricitat, subministraments mèdics i ajuda humanitària, igualment que reverteixin l'ordre a la població civil d'abandonar la França de Gaza, provocant així el trasllat forçat de població, fet penat segons el dret internacional. Demanem a les parts d'alto el foc i l'establiment d'un corredor humanitari per assegurar la sortida de la població civil més vulnerable, especialment menors i ferits crítics, així com permetre l'entrada d'ajuda humanitària. Demanem a la Unió Europea que no suspengui l'ajuda al poble palestí, ni la de caràcter humanitari, ni l'ajuda al desenvolupament, atès que aquesta ajuda és essencial per a la subsistència de molts palestins, especialment de Gaza, i eliminar-la pel complet equivaldria a un càstig col·lectiu. Ben al contrari, donada la magnitud de la tragèdia humanitària, cal augmentar-la. Recordem que el conflicte entre Israel i Palestina fa dècades que persisteix i que la violència associada al conflicte només ha generat més violència i ha reforçat els extremistes. Expressem la nostra profunda preocupació pel fet que la relació i el diàleg polític entre israelians i palestins s'hagi erosionat completament durant els últims anys i que la prolongada ocupació del territori palestí amb, entre d'altres, l'expansió rècord dels assentaments, la creixent violència dels colons, les demolicions, la confiscació de terres i els desnonaments han creat una situació insostenible i una profunda crisi de drets humans que cal abordar amb urgència. Remarquem que la violència, el terrorisme, l'incitació a l'odi són fonamentalment incompatibles amb una resolució pacífica del conflicte entre Israel i Palestina. Demanem el restabliment de les converses de pau entre Israel i Palestina a favor de la solució dels dos estats capaços de conviure en pau respecte als drets humans i garanties de seguretat d'acord amb les fronteres de 1967 i amb els acords d'Oslo i les resolucions 242 i 338 de Nacions Unides. Exigim un paper més actiu per part de la comunitat internacional i de la Unió Europea a fi de propiciar el rellançament del procés de pau. I per últim, donar trasllat aquest acord a la Mesa del Congrés dels Diputats i a la Mesa del Parlament de Catalunya.
Moltes gràcies, secretària. Té la paraula el representant d'Esquerra Republicana, el senyor Ullà.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, presentem una moció en este cas per a veure si d'una manera o altra paren les hostilitats i la guerra, en este cas, que hi ha a Israel. Però potser començaria parlant en allò que diuen els pagesos, que allò que neix tort acaba tort. I així és el que està passant. Clar, la comunitat jueva i la comunitat àrab, ja des dels inicis fundacionals entre Ismael i Isaac, ja va ser un quadro. I el quadro continua 4.000 anys després. Per tant, que ho podríem arreglar en una moció? No. Ja dic jo que no. Ara, les bones voluntats per això es presenten. Des del grup d'Esquerra Republicana sí que tenim clar que tota hostilitat, en aquest cas, s'hauria de parar com més pront i millor. Perquè una guerra, al cap i a la fi, els soldats no es maten entre ells. Sí que es maten, però sobretot el que maten és a la població civil. Això ja es va documentar al segle XX, concretament a la guerra, en aquest cas, a la Guerra Civil Espanyola, se va poder veure que matant els civils s'acaba d'una manera o altra que l'altre bàndol, el bàndol que està perdent posicions, acaba, en aquest cas, o el bàndol que perd més civils, acaba claudicant. Així es va fer la Segona Guerra Mundial, per exemple, Hiroshima i Nagasaki, les dues bombes atòmiques van acabar de cop en la Segona Guerra Mundial. Per què? Perquè de cop van matar més de 100.000 persones. Sí? Per tant, la guerra que tenim ara davant d'Israel i Palestina és una guerra que, ja els dic que en una moció no ho presentarem, però malauradament segurament que s'acabarà aquell que tingui més víctimes civils. I ara per ara qui té més víctimes civils és el bàndol palestí. Sí que en aquest cas és una moció que és per defensar sobretot la població civil, i atacar també, en aquest cas, als polítics d'un costat i de l'altre, siguin pro-islàmics, siguin pro-sionistes, no és igual. Perquè al cap i a la fi, aquest problema ja arranca des de l'any 67, com poden vostès saber, de la Guerra dels Sis Dies, i sempre ha estat un problema. Dir-los que el tema de Gaza és un problema que ja s'arranca des del 67 perquè era territori egipci abans del 67 i que quan va acabar la Guerra dels Sis Dies Egipte va dir que la Gaza no la volia i que se ho quedessin els israelians. I sempre ha sigut un niu de problemes continus, I un de problema és que avui en dia estem veient el que està passant. Per tant, la moció que es presenta aquí és perquè, aviam si d'una manera o altra, paren les hostilitats, tant a un sector com a l'altre, i reivindicar que l'única solució possible ara per ara és aquella resolució que va fer la ONU l'any 67, en la qual deia que un territori, dos estats, l'estat d'Israel i l'estat de Palestina, però sempre després cadascú respectant les seves fronteres. No un envien colons i l'altre volguen tirar, el que solen dir, del riu al mar als jueus. Per tant, és una solució difícil, és una solució que va tindre gairebé una solució a finals dels anys 90 quan estava la OAP d'Arafat en Isaac Rabin, que van estar negociant-ho en els Estats Units per mig de mandat de la ONU. Va estar a punt, quasi de quallar la resolució de la ONU del 67, però al final no va ser possible. I per tant, ens trobem avui en dia que les intifades després i els atacs que han hagut ara de Hezbollah de cara als kibbutz i de cara al territori israelià fan que aquesta solució negociada cada vegada sigui molt més difícil. I veient els resultats del que està passant avui en dia, i ja els dic, malauradament acabarà aquesta guerra o maleïda guerra guanyant-la aquell que provoque més víctimes civils.
Moltes gràcies. Abans de seguir, sí que demanar disculpes que quan he llegit el titular del el punt m'he deixat que s'havien adherit el grup de Junts i el grup de Movem, que com saben no surt reflexat a l'ordre del dia pel problema del gestor documental, que no mos deixa canviar les coses una vegada feta la comissió, però sí que ho havia dit i s'havia quedat. Senyora Saura, algú et vol... Sí? Senyor Poll, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el tema del problema este administratiu, papeleo, ja n'hem parlat altres vegades. Seguim pensant que la tecnologia no mos pot limitar, però bueno, tirem endavant. Com bé acaba de dir l'alcalde, des de Movem ens vam adherir a la moció, perquè tot i que puguen ser mocions estèrils en quant a que no canviaran la situació mundial que mos trobem, és important posar el debat sobre la taula. Aquí ja som 13 que representem la població de Roquetes i cal que la veu de Roquetes també se sentigui respecte a aquest conflicte que actualment mos pren als noticiaris de la guerra i les hostilitats entre Israel i el grup de Hamas. Bé, com hem dit, des de Movem estem per la pau, no només en aquest territori, sinó a totes les que actualment podem trobar encara en batalla al nostre planeta. Fa poc venim de parlar de les conseqüències dels atacs russos a Ucraïna en resposta a la suposada atac d'Ucrània a Rússia. Anteriorment se va parlar de Síria, de la fugida de la gent de Síria per les guerres. També s'ha parlat aquí en aquesta taula sobre Afganistan, on la situació ha empitjorat sobretot per a les dones, i molts altres països africans i asiàtics que es troben en aquestes situacions. Bé, des de Movem tenim una creença, que és que les guerres no són per les persones, les guerres són pels poders. Qui acaba pagant-les són les persones. Aquí estan morint persones d'una manera molt cruel, que els han destrossat les cases, que els han matat als hospitals, que han tirat les bombes als hospitals, que han tirat les bombes a les cases. Ahir ja es parlava de la quantitat de gent que es troba sota les runes, alguns comunicant-se en les famílies encara de que estan allà i que allí moriran, de gana de set o per falta d'oxigen, i la realitat és que és molt cruel, és molt cruel. I això ja no va de religions, això no va ser jueu, no va ser de ser àrab, no va... De qui té el poder i del que vol. Com bé ha dit el senyor Oller, se tracta d'acabar amb l'altre per imposar el que jo vull. Per això des de Movem donem suport i ens hem adherit en aquesta moció, demanant la pau allí i a tot arreu, intentant posar sobre la taula el fet de que els poderosos són els que acaben matant-nos a la resta de la població. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Georgina Ebri.
Bé, només manifestar que la moció és correcta, està ben redactada i estem d'acord. Volem la pau i el que passa que, com bé ha dit Sisko, ara ens trobem en un punt en què és més difícil que mai arribar a aquesta solució acordada. Qui té diners és qui pesa més i, per desgràcia, les guerres solen perdre aquells que menys tenen, els que són més pobres. I sense anar més lluny, el 2012 el Ban Ki-moon, secretari general de la ONU, va paralitzar la solució dels dos estats perquè, senzillament, una raó, els Estats Units tenen dret de veto i és el que venim a dir, no? Que des d'Occident, des dels poders, tenen influència en aquest tipus de conflictes, hi ha massa interessos pel mig i això fa que moltes vegades des d'Occident també, mentre van passant aquestes coses que no passen des de fa pocs anys, anem mirant cap a un altre cantó mentre la cosa va en escalada fins que arriba un punt en què no ho podem obviar més. Estem a favor de la moció i li donarem suport també.
Moltes gràcies. Per a tancar, té la paraula el senyor Olla.
Pues bé, gràcies a tothom i esperem que tant de bo algú mos faci cas.
Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguirem en l'àrea de gestió ambiental i eficiència energètica. El sisè punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima. Segon, facultar el senyor alcalde per a que nom i representació de la corporació signi quan els documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. Tercer, publicar aquest acord juntament amb el document a la web municipal, a l'e-tauler i al portal de transparència d'aquest ajuntament. I quart, notificar el present acord al Departament de Medi Ambient i Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona i donar trasllat de l'acord al Departament de Gestió Ambiental i Eficiència Energètica de l'Ajuntament de Roquetes.
Moltes gràcies, secretària, per a que la gent ho entengui. Avui ja portem a aprovació aquest document que està alineat en l'agenda 2030, document que tots coneixem pel PAES, que és el Pla d'Acció d'Energia Sostenible i el Clima, un document que es va començar a treballar aquí a Roquetes l'any 2018 i que el 2020 es va portar a l'aprovació per a l'elaboració d'este pla, un pla que ens ha redactat la Diputació de Tarragona i que ens consta de dos grans eixos, un eix per a fer polítiques en mitigació i l'altre d'adaptació. En les polítiques de mitigació, la proposta que fa el pla, hi ha una inversió prevista pel voltant dels 3.800.000 euros, arrodonint números, dels quals hi ha moltes actuacions que a les Roquetes ja les portem fetes i treballades i moltes altres s'estan treballant, s'estan elaborant. Estem parlant que portem més del 50% de la proposta que ens fa el PAES en l'àmbit de mitigació executat. I en l'apartat d'adaptació, possiblement portem una miqueta menys, les propostes ascendeixen més o menys a uns 330.000 euros, dels quals estaríem al voltant dels 100.000 euros d'actuacions dutes a terme. Dins d'aquest pla podem trobar actuacions de tota mena, de les quals faré així un breu resum. Modificació d'ordenances fiscals, es van aprovar fa pocs dies aquí a l'Ajuntament per a que fomenten la eficiència energètica i la implantació d'energies renovables, millora en l'eficiència de l'enllumenat públic, foment de projectes d'energia solar, instal·lació d'autoconsum solar en equipaments municipals, substitució de la flota de vehicles, a Roquetes a poc a poc ho anem fent, en vehicles que contaminen menys, programes d'educació ambiental, n'estem fent i en seguirem fent, en recolzament a grups locals involucrats en el seguiment i preservació d'espais naturals, tenim sempre el GPEC al costat, entre altres entitats, l'optimització del cicle integral de l'aigua, tots sabem que vam aprovar la modificació pressupostària per a construir una estació de tractament d'aigua potable a Roquetes, campanyes de comerç, rehabilitació en edificis municipals, ne voldríem tindre moltes més. Com també s'ha parlat en este plenari, s'ha demanat alguna subvenció que no ens ha sigut concedida, però com som tossuts, les hem tornat a demanar. Elaboració de plans d'incendis, ampliacions de la Via Verda i infinitat d'actuacions que, com dic, des de que es va sortir, des de l'Ajuntament, totes i tots estem treballant per al seu compliment i esperem que abans del 2030 poguéssim tindre totes les propostes executades i d'aquesta manera complir tot això que el pla ens obliga. Jo crec que si vam demanar de fer el pla era per a complir-lo i en això estem. Si algú té alguna paraula, senyora Saura, té la paraula.
Sí, disculpe, gràcies. Des de Junts celebrem que hagin enviat aquest pla i ja us avancem que votarem en favor, com no pot ser d'una altra manera, però sí que m'agradaria fer alguna puntualització, i és que en aquest pla, com bé ha dit, hi ha moltes accions que ja s'estan duent a terme, però hi ha algunes accions que s'han portat en aquest ple i que no s'hi ha donat suport en aquest moment o no s'hi estava contemplat, com és per exemple el fet d'implementar el servei del porta a porta en quant a la recollida de residus. Ara tenim l'informe de l'Agència Catalana de Residus on diu que s'ha incrementat el percentatge de reciclatge en comarques on s'ha implementat aquest porta a porta. En aquest plenari se va parlar en el seu moment i de moment no es va contemplar ni s'hi va donar suport. I també hi ha l'acció que en teoria, si no tinc mal entès, s'havia de començar a implementar a partir del 2022, però de moment encara no s'ha fet, que és el que vam dir des del nostre grup aquí al ple de l'agost, que era lo d'habilitar els refugis climàtics al nostre municipi. La Diputació ens dona la raó quan diu que aquesta acció no té un cost elevat per a l'Ajuntament i que tenim llocs com el Centre Cívic, la Biblioteca, que es poden habilitar en períodes de calor extrema, i el que esperem des del nostre grup és que almenys des de l'equip de govern es faci més cas a la Diputació, que s'implemente, que se tingui en compte i que no es contesten coses pues, com que la gent està de vacances, no ho havíem contemplat o és que fa pocs dies de calor, perquè al final el que ens dona a entendre aquest informe és el que veiem tothom, no? Que és este canvi climàtic, són aquestes elevades temperatures que ens poden portar molts de problemes a la ciutadania, com és este cas dels refugis climàtics, que al final no deixa de ser una mesura per a totes aquelles persones i famílies vulnerables que en aquests dies de calor pues, no tenen els acondicionaments pertinents tenents a casa seva. Res més.
Moltes gràcies, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest pla nosaltres el votarem a favor, d'acord? És un pla que porta molta feina a l'Ajuntament i que si fem bé els números, el 2027 quedaran 3 anys per, en teoria, poder-lo acabar d'acomplir, a no ser que ens trobéssim el 27 que canviéssim el nom i no sigui agenda 2030, ens anéssim agenda 2040 o 2050, perquè tal com apunta tot, és molt possible que això s'haurà de prorrogar tot, perquè difícilment tots els ajuntaments i diputacions i unitats superiors podran acomplir el que es marca. Però bé, anem a parlar del que avui se mos presenta aquí, que és un pla d'actuacions que s'han de portar a terme per al 2030. I com dèiem, tota aquesta feina a fer ens porta a nosaltres, al grup de Movem, punts a poder comentar en respecte al que és Roquetes. Acaba de fer la intervenció la senyora Saura parlant dels refugis climàtics, no m'extendré en això, ja ho ha exposat molt bé el que hi havia, però també es pot parlar del tema dels carrils bicis. Sí? Hi ha un apartat aquí dintre que és el tema de la mobilitat. Recentment s'ha presentat l'ampliació de la Via Verda, que arrencarà des de Roquetes per arribar fins al Delta a través d'Amposta i de Ràpita, però també l'hauríem de mirar de cara endintre, la connexió d'esta Via Verda tan xula que tenim cap al resto de la ciutat, no? Com la puguem connectar en que la Via Verda no només passe per Roquetes, sinó que realment s'integre al que és la ciutat de Roquetes. Per altra banda, també posar sobre la taula el tema de la recollida de residus porta a porta. Un altre tema que també des de Movem els vam treure a comentar, de que s'hauria d'implementar, els vam explicar la proposta que des de Movem fèiem, que creiem que s'hauria començat per fer un pla pilot en aquests nuclis on és assequible fer-ho, que creiem que és a Torre en Gil i els Pilans, perquè són normalment habitatges unifamiliars i on es podria demostrar si realment la ciutadania de Roquetes en fa un bon ús o no. I dintre d'això també voldríem tractar el tema del foment de projectes d'energia solar o eòlica al terme municipal. Volem posar aquí també èmfasi per que anéssim en cuidado. Hem pogut veure poblacions veïnes que en aquest tema els ajuntaments lo troben un tema molt dolcet, on se poden treure molts diners, però que després acaba desfent els paisatges o fins i tot fent que gent que tenia cultius els tregui per poder posar horts solars o fins i tot alguna estació eòlica. Com diem des de Movem, estem molt a favor de les actuacions pel clima, per la sostenibilitat, però de vegades hem d'anar en compte com ho tractem i com ho establim perquè no se mos gire en contra i mos trobéssim territoris desfets per les noves energies. Com hem dit, des de Movem votarem a favor.
Moltes gràcies. Senyora Ebri, té la paraula.
Bé, un pla com aquest és necessari. Ja s'ha dit que comporta molta feina i estem d'acord en tot el que s'ha dit. El que ens agradaria remarcar molt és el tema de la inacció, no? Que també el remarca aquest pla, i en el cost que comporta no actuar en aquestes mesures, no? Que aquí està quantificat en més de 15 milions d'euros. Jo crec que és una xifra molt considerable com per a no anar fent res. Llavors, celebrem que estigui aquest pla, celebrem que s'estigui implementant, s'han d'anar efectuant, s'han d'anar realitzant les mesures que comporta, i una de les coses que ens ha cridat l'atenció també del pla és que també parla de la protecció de la gent vulnerable enfront del canvi climàtic, no? Tindre en compte que hi ha gent vulnerable perquè viuen en habitatges que no estan ben aïllats, no tenen les condicions que requeririen, no?, per a fer front a aquest canvi climàtic, a aquestes temperatures elevades, i bé, creiem que s'han d'anar planificant accions també per a solventar aquest tipus de problemes. ¿Vale? També en aquestes situacions també ens trobem amb la gent gran, que tindre una patologia quan ets gran, del tipus respiratori, per exemple, el tema de la variació tèrmica afecta molt, i bé, són coses que s'han de tindre en compte i tant de bo se puguen d'ara endavant anar pensant i planificant i executant mesures per a pal·liar tot això. I el nostre vot també, evidentment, serà favorable. Gràcies.
Moltes gràcies a totes i tots per donar suport a un pla que, com tothom hem dit, és molt important per mirar de preservar el planeta que volem deixar a les nostres filles i als nostres fills. Fer unes petites apuntacions, per exemple el tema del porta a porta que ha sortit diverses vegades. Implementar el servei porta a porta no és que l'alcalde ni el regidor de l'àrea truqui en aquest cas al Copate i dir anem a fer el porta a porta a Pilans. S'ha de fer un estudi molt ben fet de vialitat, de possibles si pot acabar funcionant, si no, i després s'ha de fer un treball de formigueta de buscar els recursos per a poder-lo executar. Tots els municipis del territori on estan executant-lo o estan en via d'executar ja per sort tenen el finançament que comporta transformar la gestió dels residus com la que tenim ara en illes de contenedors a passar-ho al porta a porta. Des del Copate, i aquí ja parlo com a també president del Copate, s'estan fent estos primers estudis de tots els municipis així més grans com pugui ser Roquetes, persones o per tot el municipi, per a veure si realment la millora que es podria traure va acompanyada en una reducció real de costos. També ha sortit el tema dels refugis climàtics i aquí sí que demano disculpes i quan un s'equivoca ho ha de rectificar, perquè el ple que va sortir el tema vaig dir que Roquetes no en disposava i quan vaig arribar dalt me van maldar perquè Roquetes del 2010 disposa de refugi climàtic, en aquest cas és l'edifici de la biblioteca. I quan un s'equivoca doncs s'ha de rectificar. Ha sortit també el tema dels carrils bicis, en este ple s'ha parlat moltes vegades en comissions. Crec que serem una ciutat envoltada de carrils bicis, un que anirà cap a la Ràpita, un altre que puja cap a la Terra Alta, podrem anar cap al Delta de l'Ebre, un altre carril bici que ens portarà al Parc Natural del Port, i sí que dins de la població, s'ha parlat tècnicament, és molt complicat fer aquestes actuacions, tot i que en aquelles obres que executa l'Ajuntament i que tècnicament és possible, s'adequa l'espai necessari per a les bicicletes. El que ha sortit també del tema del foment dels grans projectes d'energia solar és una cosa que a l'Ajuntament n'han entrat i han hagut consultes, però és una cosa que ho limita i que ho gestiona és la Generalitat de Catalunya, i pel que sé la Generalitat de Catalunya no aposta majoritàriament per a que d'aquí uns anys Catalunya sigui una placa solar tot el territori. El tema, totalment d'acord, el tema de la inacció, per això es fa el pla, per això ens comprometem a dur a terme totes les actuacions, i també dir que en la protecció de la gent vulnerable des de serveis socials, dins les seues possibilitats i en tot allò que pot ajudar, i estar al costat de molta gent per a ajudar a millorar els seus habitatges de cara en onades de fred o de calor. Res més, només donar-los les gràcies per l'aprovació d'aquest pla, com així esperem que poguéssim tindre el suport de l'aprovació quan vinguin coses al ple de totes aquestes actuacions que se mos demana, com moltes que han passat. Moltes no serà necessari arribar al ple, però si algun dia n'arriba alguna que és necessària per a complir el pas, seria bo que tots li féssim costat. Farem votació, vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. El setè punt de l'ordre del dia que s'aprova inicialment, si procedeix, l'expedient de modificació de crèdit extraordinari número 15/2023, finançat amb baixes de crèdit.
Aquesta proposta també es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari per al pressupost del present exercici per import de 40.000 euros d'acord amb el document annex 1. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant un edicte al BOP i a l'ETOBLE. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les. I tercer, donar compte d'aquest acord a l'àrea d'intervenció per a fer les oportunes anotacions i assentament.
Gràcies, secretària. Segurament, segur que és l'última modificació pressupostària de l'any, i com l'any passat va passar, és la més fàcil, perquè al final és transformar aquells 40.000 euros que teníem al pressupost inicial, transformar-lo en les dues actuacions que han sortit guanyadores en les votacions de la gent. En el cas de Roquetes es fa una modificació de 30.000 euros per a ombrejar el pati de les escoles, i en el cas de la Raval de Cristo una modificació de 10.000 euros per perllongar el pas de bicicletes i vianants del camí del mig. És un tràmit més dels pressupostos participatius que esperem que passin l'aprovació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Perdona, he donat la paraula a ningú, si algú volia dir alguna cosa. Moltes gràcies. Seguirem en el vuitè punt i últim de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix el reintegrament de l'aportació municipal a Junts per Roquetes i Junts per la Rauleta.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar com a principal obligat el reintegrament de la subvenció al grup municipal de Junts per Roquetes i Junts per la Rauleta, segons la quantitat de l'aportació percebuda que s'ha de reintegrar ascendeix a 1.434 euros i s'ha de fer efectiva el número de compte que se'ls facilitarà per part de la tresoreria municipal titularitat de l'Ajuntament de Roquetes. I tercer, notificar el present acord a l'interessat i comunicar-ho als departaments corresponents.
Moltes gràcies. Passem directe a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies, i en això acabarem el ple extraordinari d'avui. Deixeu-me per fer una petita pinzellada, un agraïment este cap de setmana, quan tots sabem que demà la nit és la castanyada i per això han canviat el plenari d'avui. Este cap de setmana a Roquetes s'han fet dues actuacions molt importants, una a la Festa de la Castanyera que va fer l'entitat roquetenca OK Productions i l'altra el Mercat del Terror que va fer l'entitat del Comerç Agrupat de Roquetes. Agrair-los i felicitar-los l'èxit de les seues actuacions, com també per a desitjar la bona castanyada a totes i tots, invitar-los a l'acte de la l'Associació de Veïns de la Raval de Cristo, que es farà demà al Casal de la Ravaleta, i l'acte que ens han preparat l'Associació de Joves de Roquetes el dissabte 4 de novembre també al Casal de la Ravaleta. Molt bona castanyada a totes i tots i ens veiem al proper ple. Moltes gràcies.